Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats i perduts a Catalunya. Aquí us posarem al dia de les històries de centenars de gossos i gats abandonats i perduts que viuen en els centres d'acollida. Per cert, que Peluts emet a 29 emissores catalanes i que és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 35 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Els animals que viuen en els centres d'acollida pateixen sovint ferides provocades per mossegades. Avui us parlarem dels darrers casos que s'han viscut sobre aquests incidents en els centres que gestiona l'SPAM. I en concret us parlarem de com evoluciona una gosseta mítica, la protectora, la Irlanda, que també va patir fortes mossegades fa qüestió d'uns dies. També us parlarem del que tenen a veure els esports d'aventura, com el caiac amb els animals abandonats. Doncs sembla que molt, i és que s'està preparant una volta per l'illa de Menorca en caiac per ajudar els gossos i gats abandonats que viuen a l'SPAM. I per acabar connectarem amb la gatera perquè ens expliquin la història d'un gat que necessita una família urgentment. Doncs, com us acabem de dir, els animals que viuen en els centres d'acollida estan més exposats a contraure malalties, però també a patir mossegades. Aquests darrers dies, en el centre que hi ha al carrer Galícia de Mataró, en concret s'han viscut incidents d'aquest tipus. Per conèixer-los avui tenim amb nosaltres el Marcelo Cabrera, cap sanitari de l'SPAM. Què tal, Marcelo, com estàs?
Bien, muy bien.
Estàs bé?
Molt bé.
Estàs bé, però aquest tema de les mossegades, sí. Imagino que per tu també deu ser un problema, ¿veritat?
Sí, sí, és un problema. Además, es el reflejo de lo que pasa en las buceras, es la sobresaturación, la falta de espacio, uh-huh. Hay veces la impotencia de poder actuar y sobre todo los resultados son muy drásticos. Sobre todo uh-huh. Hay animales más fuertes, pero los más pequeños y los mayores son los que generalmente se llevan la peor
la pitjor part. Perquè en aquests darrers dies heu tingut, veritat, accidents
d'aquests? Sí, siempre hay mordidas, pero... comenzando por Irlanda, que fue mordida sí. Hace 10 días.
Que después nos explicas cómo está,
sí,
¿eh?
Exactamente, luego te paso el reporte. Hemos tenido unas 4 o 5 mordidas graves, por decirlo de alguna manera, graves, en las cuales, me refiero por graves, cuando tenemos que sacar el perro, sedarlo, poner una vía, rasurarlo, hacer una pequeña intervención que a veces... No requiere nada más que eso, una sedación y luego medicación 2 o 3 días, o a veces curas, bueno, con alguna complejidad. Pero, bueno, por suerte no ha pasado mayores, solo mordidas. Tuvimos un susto hace 3 días con una perrita, también que dijimos, igual que Irlanda, la llevamos al hospital, estuvo una noche en el hospital porque fue el último fin de semana. Pero por suerte ya el lunes regresó a la protectora y nada, ya está bien, saltando. Son heridas menores. A diferencia de Irlanda, claro, es un perrito mayor, ¿no? No tiene la misma capacidad de recuperación. Esto lo hemos hablado más de una vez aquí. No es lo mismo cualquier enfermedad o un golpe en un cachorro, en una persona joven, que en un anciano o una perra
mayor. La capacitat de recuperar-se del cos, evidentment, és molt, molt més dificultosa, no?
És diferent, exactament.
Ara connectarem, em penso que ja tenim la connexió, connectarem amb el refugi on aquests dies s'estan vivint aquestes mossegades, però que ja dius tu que normalment passa en tots aquests refugis en el moment en què hi ha molta acumulació, perquè ens expliquin ells com ho viuen, no?, els cuidadors que estan amb aquests gossos. Però m'agradaria que m'expliquessis abans, Reu, en Marcelo, un incís sobre quines són les parts que potser acaben més mossegades. O sigui, hi ha algun lloc que té més tendència de ser mossegat?
Mira, generalmente extremidades, las patas, orejas, porque a lo mejor en una jaula, la trufa, cuando se pelean a través de una valla. O sea, cuando se pelean a través de una valla es una pata porque lo pueden pillar, o la oreja o el morro. Luego, cuando hay una pelea dentro de dos perros, pueden ser también el cuello, que es donde se muerde cuando se enfrentan, o la grupa y el culo cuando el perro trata de escapar. O sea, un perro trata de huir y los otros lo persiguen, lo muerden en el culo y en, y en las patas.
Básicamente, en moltes parts menja la panxa, ¿no?
Exactamente. En la panxa, en el lomo, en la parte alta tampoco. Pero bueno, de acuerdo al tipo de mordida, es generalmente las mordidas, los perros suelen sangrar por los dientes, o sea, por la encía.
¿Ah, sí?
Porque claro, por el mismo, la misma erosión que sufre el diente y la boca, y vienen generalmente los cuidadores preocupados. El perro está sangrando por la boca y es porque a lo mejor ha tenido, todos alguna vez tenemos la imagen de una boca, de un labio cortado, sangra mucho, es un tejido que sangra con mucha facilidad. Pero no, generalmente no son heridas preocupantes las que se producen en la boca.
Son las altres més, doncs, d'aquestes
extremitats. Las orejas tienen la particularidad que es un tejido donde no hay mucha musculatura, no hay nada de musculatura, no es que no hay mucha, no hay nada de musculatura. Entonces, cuando sangra es difícil parar esta hemorragia. Y el animal sacude la cabeza y bueno, vamos, aquello es un festival de sangre.
Ay. Imagino que no ha de ser fácil tampoc pels cuidadors, ¿no?
No, por supuesto. Ellos generalmente vienen, cuando pasa un incidente de esto, es una situación muy, muy tensa, es peligrosa, porque el perro cuando están mordiendo o en una pelea realmente puede redirigir la mordida hacia cualquier sitio.
Clar, en aquell moment, diguéssim que els gossos no...
Exactamente, no.
Pues si som unes persones també quan s'estan barallant, no?
Exactamente.
No controles.
Están descontrolados. La fuerza que pueden tener algunos perros también es impresionante. La mandíbula de un boxer, como por ejemplo ayer tuvimos una mordida de un boxer con otro perro normal, y es una mordida que puede tener a lo mejor 300, 400 kilos de fuerza.
Uf. Entonces, millor el boxer pesa 40 o 45.
Claro, claro, no, es tremendo la mandíbula, la fuerza que puede desarrollar. Entonces, esas son las partes más afectadas, pero...
Vols que parlem amb el cuidador perquè ens expliqui com ho viuen també? En concret tenim l'Imanol, que ell està en el centre d'acollida de Mataró, del carrer Galícia. Imanol, benvingut, estàs per aquí?
Sí, estic per aquí.
Hola, què tal? Ui, que bé se't sent, que bé se't sent. No se senten els gossets darrere, perfecte.
No, m'he tancat el cotxe, perquè si no és impossible.
Molt bé, dins del cotxe. I Manol, escoltaves el que comentava el Marcelo?
Sí, tant. A veure, realment és això, és una situació molt, molt dura per nosaltres, perquè no només és una parella de dos gossos, ni nosaltres, sí, realment són gossos que per nosaltres tenen nom. Sí, és el Bongo que s'està barallant amb l'Altine, llavors clar, són gossos que coneixem i són situacions molt, molt, molt dures, molt complicades.
Tu quan t'ho trobes, Imanol, no sé, qui dels dos són els veterinaris o sou més vosaltres els primers quan arribeu al refugi que us trobeu, doncs, el panorama quan uns animals s'han barallat?
Mira.
No, som nosaltres, sobretot.
Sí, pero hay dos situaciones. Hay veces cuando ellos llegan a la mañana y se encuentran, creo que es la peor situación que se pueden encontrar los cuidadores, cuando se han encontrado un perro que han estado peleándose durante la noche y te lo encuentras realmente frío, en muy mal estado. Eso pasa habitualmente y lo encuentran los cuidadores. Y es muy desagradable, ¿no?
¿Y la otra situación?
La otra es cuando hay una pelea en el momento.
Ah, ahí en el momento. Claro, que eso puede ser que estiguis tú o que estiguis... Normalmente
sí,
estarán...
Generalmente están ellos, ¿no? Y a veces echan mano de herramientas, cubos, una pala... Siempre decimos que no hay que meterse, que generalmente se terminan separando, pero a veces... és un reflejo.
Tens patiment, doncs, per el que deia l'Imanol, no? Doncs aquest gosset que deia ell, el Bongo, o algun d'aquests que doncs, tenen nom, que realment acabin fent-li mal, no? Veritat, Imanol?
Sí, el problema és que, clar, nosaltres, bueno, hi ha una part sentimental molt forta, llavors, no pots dir, sempre sabem perfectament la teòrica, és a dir, sabem que no hem de ficar-nos pel mig, però realment sempre ens acabem jugant una mica, perquè és que, bueno, és una situació en la que no reacciones de bones maneres normalment.
Tu, llavors, en aquesta situació, imagino que has viscut totes dues, no? La d'arribar en el refugi i trobar-te doncs, amb la imatge i també era d'estar en meitat d'una baralla, no? D'aquestes dues, quina és la que et provoca més patiment?
Home, sobretot la que et trobes l'animal mossegat per la nit, perquè en el moment que hi ha una baralla, doncs ja saps que estàs tu allà que comptes amb uns veterinaris que en aquell moment atendran l'animal. Llavors, clar, és bastant més complicat quan t'ho trobes al matí, perquè, clar, és un animal que ja pot portar hores que està en aquella situació. Llavors, clar, no sabem, és això, perden temperatura, llavors és una mica més complicat de tractar. Llavors, normalment, quan ens ho trobem és molt més complicat.
Clar, té menys probabilitats, oi, de sobreviure.
Coincido con el Imanol, te da la impresión de una sensación de abandono, ¿no? De falta de atención. El animal ahí tirado, horas, sufriendo, perdiendo sangre. Generalmente están en estado de shock o semi-inconsciencia.
Como
el
que le había pasado a la Irlanda una vez.
Como lo que había pasado a Irlanda, que pensándolo, se arrastró hasta dentro de la caseta, llegó allí, y llegó allí para morir. Prácticamente con heridas muy, muy agresivas. Y dice, bueno, mira, me escondo aquí
y ya está.
A morir, ¿no? Es muy duro, realmente es muy duro. Pero bueno, realmente los cuidadores tienen un gran corazón en ese momento, sacan el perro como sea, de donde sea, y son situaciones muy duras que bueno, son partes. Yo creo que la parte positiva es cuando luego ese animal se recupera.
Claro, no,
hay muchos, mira, pero no sé, en el último año hay un montón de casos. Lo único positivo que yo podría recalcar, no sé si Manuel, tú coincides conmigo, que hay veces eso hace que ese perro cobre
importancia,
cobre imagen. O sea, le pone y a lo mejor todo el mundo, como el caso de la Irlanda, a lo mejor la Irlanda hacía años que deambulaba por el costar. Y sí, todo el mundo iba, le daba una chuche o algo, pero ahora, a ver, la Irlanda le vamos a encontrar una familia, no se puede volver a quedar en el refugio. Y así el Zippy o la Canela, la Perla, o sea, miles de perros, todos los perros mordidos han encontrado una familia porque cuidadores y ATVs y veterinarios...
És un toc d'atenció, d'atenció, que aquest gos potser no estarà aquí demà,
no? Exactament. Entonces, és lo único que... Pero lógicamente que no val la pena que el perro passe por ese sufrimiento...
Perquè acabi tenint pobres, que hagin de passar per aquí, Déu-n'hi-do.
Pero es lo único que puedo ver como positivo, ¿no?, de todo esto.
I abans d'acabar amb l'Imanol, a mi m'agradaria que ens expliquessis, Manol, quan et trobes enmig d'una baralla, com de gossos, em refereixo, clar, com reacciones, com es comença una baralla i de quina manera la pares, ens deia el Marcelo, utilitzant doncs estris com un cubell d'aigua, imagino una mànega, però ha de ser molt, ha de ser perillós, jo no em vull imaginar jo dintre bueno, clar, ha de tenir molta sang freda, no?
Sí, a veure, sempre normalment depèn del gos, sí, una de les avantatges que coneixem els animals aquí, llavors, segons l'animal, tu saps si pararà o no pararà. Llavors, clar, a veure, normalment és això, intentem, bueno, agafar qualsevol cosa que tinguem pel mig, o l'escombra, o alguna caseta d'aquestes de plàstic, amb el sostre, el que sigui. Però sí que és veritat que hi ha vegades doncs, que realment la cosa una mica més enllà i acabem ficant les mans. Sí, amb algun gos de mandíbula molt forta, com deia el Marcel, algun boxer o algun pitbull, doncs si arriba un punt que si no realment acabes fixant l'animal no hi ha manera que deixin a l'altre gos. Llavors és una situació realment complicada, però depèn de l'animal, doncs això, amb aigua, amb el que tinguis pel mig.
Normalment acaben parant amb l'aigua.
No. A ver, le pones el agua, supongo que el hermano le pone agua porque es lo único que tiene a mano.
Clar, és l'únic que per no sentir-se indefens, no?
Sí,
inútil,
no.
Clar.
No.
A veure, el problema és que amb l'aigua juguen, llavors no acaba sent un element dissuador ni molt menys, perquè és que ells de normal juguen amb l'aigua.
Ja.
No els hi fa res.
Déu-n'hi-do, quines experiències heu de viure vosaltres allà en el refugi. I sort que tenen els gossos de tenir-vos a vosaltres, perquè tirin endavant. I Manol, moltes gràcies i bé, molta sort, que no hagis de veure durant molts dies aquestes baralles ni aquests gossets mossegats.
Sí, no, esperem. Cada dia treballem per intentar que no sigui així.
I tant. Vinga, una abraçada.
Adéu.
I Manol, ara jo estava... Ai, Marcelo, ara jo estava pensant. Imagino que també amb les mossegades es poden passar malalties, no?
Sí.
Bueno, o això ja és menys... No hi ha tantes malalties que tinguin els
no
gossos
sucede.
En aquests
podria
moments.
No sucede. Podria passar... en el refugio hay un contacto lo suficientemente estrecho como para que si hay algo se lo pudieran transmitir. Pero originalmente la enfermedad transmitida por mordidas es la rabia, ¿no?
Ajá. I només és aquesta, no hi ha una altra malaltia...
Bueno, si dos perros se encontraran en la calle, que no se conocieran de nada y...
Exacte, jo pensava més en això, en el cas de que fora del refugi tu tens un gos i te'l mossega en el parc un altre gos, només hem de patir per la ferida o hem de patir per
en
alguna
principio,
altra cosa?
En principio, sí. Lógicamente que la enfermedad por antonomasia más importante sería la rabia, podríamos pensar en el mosquillo, pero si un perro estuviera enfermo de mosquillo no estaría en condiciones de ir a morder.
De mosagarse. Claro.
Entonces, generalmente nos deberemos preocupar más por la herida, por la mordida, que tiene dos factores. Uno, que es una herida muy contaminada, una herida muy sucia. La boca del perro es un sitio donde está lleno de bacterias y al pincharnos algún colmillo generalmente introduce bacterias adentro y luego pueden complicarse e infectarse.
Però això normalment qualsevol ferida que et facis sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que els metges a vegades diuen doncs tens una ferida neta, una ferida bruta, no? Totes les ferides acostumen a ser, jo per mi les veig brutes, clar.
Ja, no, però esto, bueno, tiene un significado. Si tú te clavas un clavo oxidado, es una herida sucia porque quiere decir que hay contaminantes, seguro. En cualquier herida es contaminada.
Exacto, eso.
Pero hay heridas que son mucho más...
Porque el que entra en el teu cos...
Por ejemplo, doncs, si tú estás con un cuchillo de cocina limpio y te haces un corte, es una herida limpia porque los bordes están limpios, es muy definida... No es una herida abierta, toda rota, todos con pedazos de tierra, como puede ser una herida de una mordida. Uh-huh. El perro lo arrastran por el suelo, hay trozos de heces, caca, pis...
Ya. No, eso, allá es complica...
Exactamente. Y otro factor muy importante en las heridas de las mordeduras de perro es el traumatismo que provoca esta herida. O sea, el dolor que provoca tanto en el hueso, que puede provocar el hueso, es un órgano... O sea, es una estructura que tiene también mucha sensibilidad, que cuando, por ejemplo, cuando muerden las extremidades, ayer pasó esto, ¿no? Un perro le pillaron una pata y la mordieron y lo vimos, hicimos una radiografía y no hay nada, no está rota.
Pero igualmente
tiene mucho dolor, hay mucha inflamación. Entonces esto pasa, son heridas que provocan mucho dolor. Entonces tenemos que utilizar... dentro de lo que podemos, las herramientas y los medios para paliar el dolor y tratar que estos perros tengan calidad de vida.
Aquests estris que tu dius, doncs, perquè aquests animals tinguin qualitat de vida en aquest temps, doncs, que tenen aquest dolor, imagino que són els que proporcionen a l'Hospital Veterinari del Maresme a la Irlanda en aquests moments, veritat?
Por supuesto, y supongo que para esto está Albert para hablarnos del tema.
Sí. Hem contactat ja, comentàvem als nostres oients que avui faríem el seguiment d'aquesta gosseta mítica que es diu Irlanda, que com ens deia el Marcelo la setmana passada, doncs, va ser mossegada i la van trobar... el dia següent, no?
Sí,
va ser
un cas com... la mañana siguiente dentro de una caseta.
Molt, molt, molt mossegada.
Bueno, había perdido sangre, unas heridas muy sucias, se había arrastrado también hasta la caseta para llegar y había perdido temperatura, estaba hipotensa, estaba realmente en un cuadro que si hubiera continuado hubiera muerto.
Uh-huh. Nosaltres, de fet, patíem la setmana passada una miqueta per si aquesta gosseta tiraria endavant,
no? La setmana passada el pronóstico era reservado, realmente no sabíamos cómo podía evolucionar.
Y hoy,
por suerte, ha salido el sol.
L'Albert
el Albert no nos contará cómo está, ¿no?
Ens explicarà. A veure, Albert, hola, benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bé, com està la Irlanda?
Doncs bé, com deia en Marcelo, la Irlanda, després d'haver passat uns quants dies bastant crític, amb un pronòstic reservat, havent entrat un parell de vegades a quiròfan, a dia d'avui podem dir que l'evolució és molt satisfactòria. La majoria de les ferides n'hi havia de diferents nivells, algunes van necessitar cirurgies, col·locar drenatges, que són uns tubets per ajudar a sortir tota la inflamació, infecció que pugui quedar, tot i que es netegin les cirurgies, sempre hi ha aquest petit nivell d'infecció. Llevat d'aquestes dues o tres petites zones més complicades, la majoria està molt bé, ella clínicament està molt animada, ha volgut menjar... s'està aixecant, li estem fent fisioteràpia, però és un animal molt gran i també té bastant de problema dels malucs, de les caderes, i hem de minimitzar el trauma no només de la cirurgia i de l'hospitalització, sinó el fet que estigui postrada tantes hores. I per això la fem caminar, l'animem una mica, l'estimulem en definitiva, i bueno, us puc dir que la Irlanda sembla que a dia d'avui està fora de perill i que l'evolució és molt, molt, molt favorable.
Molt bé, doncs això ho celebrem, perquè la veritat la setmana passada... estàvem preocupats per la Irlanda. Em quedo sense veu. Doncs, Albert, el que deia el Marcelo ara sobre el dolor, pateix a Irlanda, té mal?
No, No, nosaltres aquí a l'hospital els hi proporcionem analgèsics, els hi proporcionem suport, antiinflamatoris, totes les coses que fan que ella no senti malestar. El malestar, no només el malestar físic, sinó la sensació d'estar malalt, d'estar confinat, tot això s'ha de minimitzar. Un animaló que està deprimit o que té molt de dolor es recupera molt malament. I per això a l'hospital una de les premisses que tenim és que tot animaló que estigui aquí no pateixi ni tingui dolor.
Molt bé, perfecte.
Sí, és com un spa, realment.
És fantàstic. Home, sí, sí, la Irlanda estarà contenta, no?
No, realment, sí, està en muy buenas manos y bueno, seguro que va a salir bien, ¿no? Ya ha pasado, como dijo el Alberto, el periodo crítico y ahora...
Muy bien.
Bueno, ahora... toca el más difícil.
Quants dies li queden, més o menys, a Albert?
Estimem que 3, 4, 5 dies ben bons. Després de la segona cirurgia hem de veure com cicatritza la pell i quin, si produeix o no produeix líquid la zona on s'han col·locat els drenatges. Possiblement en 3 o 4 dies, que passi aquest cap de setmana vinent, si de cares a dilluns sembla que no té bon aspecte, que no hi ha tensió, perquè el que hem de fer nosaltres quan fem una cirurgia és treure tot el teixit mort. Treure teixit implica que quan es sutura hi ha bastantes forces a la zona on hi ha els punts. I part de la fisioteràpia també està encaminada a això, a alliberar aquestes tensions. Si l'aspecte de les ferides és bo i ella continua tan bé com està menjant, segurament pot fer un postoperatori a casa sense la necessitat d'estar més temps aquí a l'hospital.
Molt bé, perfecte.
Perfecte, Albert.
Doncs moltes gràcies, Albert. I la setmana vinent acabarem ja d'explicar la resolució d'aquest cas de la Irlanda. Una abraçada.
Una abraçada.
Vinga, bona tarda.
Adéu, adéu. Bé, també hem de dir, Marcelo, que potser la gent que avui s'hi connecti, que la setmana passada no va seguir el cas, no acaba de lligar el per què truquem a l'Hospital Veterinari del Maresme quan la Irlanda és a la protectora,
sí,
no?
Sí, bueno, esta perrita la encontramos el lunes por la mañana, si no me equivoco, o el martes por la mañana, hace 10 días aproximadamente, y bueno, de acuerdo, por la gravedad de las heridas, decidimos... bueno, la única opción viable para poder luchar por ella era que estuviera ingresada en un sitio 24 horas donde tuviera todos los recaudos, todos los cuidados. Y bueno, la protectora tiene un acuerdo con el Hospital del Maresme por el banco de sangre y bueno, tenemos una colaboración mutua. Entonces la hemos ingresado así, allí. También la protectora no es ajena a la situación económica que se vive en este momento de crisis global y crisis en general. Entonces, bueno, fue a correr un poco el riesgo. Sabíamos que la gente nos... confiamos que la gente nos iba a ayudar.
Van fer una crida des d'aquí la setmana passada.
Hicimos una crida y, bueno, ha ido muy bien. Se ha recaudado bastante dinero. Necesitamos llegar a cubrir 2.000 euros. Todavía no estamos en esa cifra, pero igualmente las previsiones son buenas, las expectativas son buenas y la gente ha contribuido de una manera
importante. La gente está contribuyendo, ¿no?
Sí, un poquito cada uno, y realmente hemos llegado, ya hemos pagado una parte, hemos hecho un adelanto al hospital, ya que ellos bueno, se han portado muy bien y la Irlanda realmente tiene un trato, bueno, como se merece, ¿no?
Como se merece. Clar.
És una abuela, és una perra mítica.
Per què era una gossa mítica? Perquè, clar, nosaltres de moment estem tota l'estona parlant que era mítica, ¿no? Però
bueno,
per què ho és?
És mítica perquè nació pràcticament o entró al refugio siendo muy pequeña y ahora tiene 11 años y todavía deambula por allí. Es una perra que tiene un carácter muy especial, es un poco desconfiada o miedosa.
Sí.
Bueno, no es nada más que una consecuencia de haber no recibido una sociabilización correcta, quizás por maltrato, por falta de atención, por vivir en una jaula. Es víctima del maltrato de las personas. Y ha estado en diferentes sitios. No nos tenemos que olvidar que desde... los perros, su carácter se empieza a formar desde el vientre materno, ¿no? Si tú maltratas a una perra preñada, esas crías son más susceptibles a tener miedo, a tener fobia, miedo a las personas.
¿Ah, falta, sí?
Sí, entonces hay veces es muy difícil seguir la línia de on vienen los perros o por qué tienen estos problemas.
Clar, si com a mínim amb els dos anyets hagués sigut adoptada, potser això s'hauria pal·liat una mica, aquest caràcter doncs, més evasiu.
Exactamente,
no?
Però no és mal, és una perra que convive perfectamente. Lo único que Tú la
no
ves.
Es tan afectuosa.
Mira, yo,
¿no?
yo lo veo con la gente que va de manera rutinaria, que hay mucha gente va y le da un Frankfurt o una pechuguita de pollo o algo. Ella va y se acerca y confía, no hay ningún problema y lo reconoce. Ahora, el que no le dice nada, se desconfía. Yo, por ejemplo, que cada vez que me acerco a ella era para pincharle o algo, a mí me ve y huye.
Clar, però tu deuen ser diferents gossos
sí,
i gats de la protectora,
ja, però
no?
Ahora estos días que me he acercado al hospital, que estaba ahí en su jaula, he podido irla a tocar y bueno, y tú ves el agradecimiento en los ojos de Irlanda.
Qué digas.
No, que realmente, bueno, estoy muy, muy, muy contento porque yo era bastante escéptico que tirara adelante, sobre todo por la edad, ¿no? Uh-huh. Pero el trabajo que están haciendo en el hospital es realmente un trabajo muy, muy, muy profesional. Se puede hacer porque es un sitio de 24 horas, es un sitio de referencia y por eso se puede hacer sin problema.
Molt bé. Doncs també hem de dir, doncs això, no? Agrair a la gent que ha anat aportant, que encara estem esperant per acabar de pagar doncs, aquesta factura, la protectora del que ha costat doncs, tirar endavant a la Irlanda. Estem a propet, però sí que recordar a la gent que si té interès doncs, a poder fer alguna aportació, doncs, ni que siguin 5 euros, 3 euros,
sí,
eh? Qualsevol suma va bé perquè entre tot el que fa és anar sumant. Deixa'm acabar, Marcelo, la teva secció explicant als oients que la setmana passada, ja fa uns dies, que alguns voluntaris i treballadors de la protectora al cap de setmana es posen davant d'alguns supermercats i demanant una miqueta que la gent, quan va comprar, doncs que porti, doncs allò va fer la compra, doncs si saben que aquests de la protectora estan a la porta, el que fan és comprar una miqueta de pinso, i alguna... Doncs amb això, i també amb els reptes, una mena com de crida que es fa quinzenal, doncs s'està recaptant força...
Sí, sí, tanto, lleguen muchas col·laboracions en material i...
Sí, sí, per exemple, mira, a mi m'estan dient doncs, que la gent que ha volgut col·laborar en el repte que vam demanar pipetes, s'han aconseguit 10 caixes de pipetes per gos. Doncs això està molt bé.
Molt bé.
També 10 caixes de pipetes per gats, això també està molt bé. De reptes de neteja, perquè, clar, la protectora necessita material de neteja. Han trobat 10 rotllos de bosses industrials, 10 rotllos de bosses normals, lleixiu, detergent, fregalls per tot l'any, perquè sembla ser que els fregalls es van trencant durant l'any.
Bueno, cada pelea queden alguns.
I de nivell de pinso de gatet petit, perquè ara comenceu a tenir molts gatets petits, també doncs, s'han aconseguit uns quants sacs de pinso. Bé, tot això per dir que la gent d'alguna manera s'està mobilitzant molt, que això està funcionant, que es fa a través de les xarxes socials, a través del Facebook de la protectora, i que déu-n'hi-do, això ajuda molt.
No, muchísimo. Sin duda hay que agradecer a la gente porque se nota que hay una sensibilidad por el tema. De alguna manera u otra, la gente, la sociedad muestra el interés, muestra su preocupación, y sobre todo en estos tiempos de crisis que vivimos, que bueno, cada uno mira para su bolsillo. La gente, todavía hay gente muy generosa y que mira por los demás y que es capaz de preocuparse, ¿no? Y tiene esa generosidad que realmente és d'agradecer en aquests tiempos.
I tant. La gent que estigui interessada doncs, en saber com pot col·laborar pot entrar en el Facebook de la protectora, que és facebook.com/protectoramataró. Així que, bé, moltes gràcies, Marcelo, per haver-nos acompanyat.
No, por favor.
Molt, molt interessant. I res, nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més peluts.
Si t'agraden els animals i vols tenir un amic per tota la vida, no t'ho pensis més i apropa't al refugi de Sant Boi del Llobregat. Descobriràs tot un món on els gossos i els gats en són els protagonistes. Adopta i no t'ho pensis més.
Trobaràs el teu company fidel en el Refugi Municipal d'Animals de Companyia a la Riera del Fonollà 2 de Sant Boi de Llobregat. I si vols més informació, entra a www.protectoramataró.org.
Si t'agraden els animals i vols tenir un amic per tota la vida, no t'ho pensis més i apropa't al centre del Barcelonès. Descobriràs tot un món on els gossos i els gats en són els protagonistes. Adopta, no t'ho pensis més.
trobaràs el teu company Fidel en el Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de Companyia del Barcelonès, en el Camí del Xiprer sense número 1 a Badalona. I si vols més informació, entra a www.barcelonès.cat/atencioanimals.
L'entrevista.
Bé, doncs nosaltres continuem. Us volíem explicar el tema de l'aventura solidària del caiac que s'està fent doncs, per organitzar també doncs, la recollida de diners, un tema molt interessant a la illa de Menorca, però la persona justament que hem de contactar està a Menorca i doncs, els nostres tècnics estan buscant la manera de contactar amb ell. Abans, però, el Marcelo ens volia explicar una anècdota que sembla ser que ha passat aquests dies sí. en el refugi, veritat?
Bueno, mira, aquí hay dos hechos que quisiera comentar. Uno es que el área veterinaria ha abierto un Facebook que se llama Veterinaris del Spam. Entonces, la idea de este Facebook es un poco difundir el trabajo que hacemos. Podemos ir poniendo todo, desde cosas un poco más técnicas hasta heridas o hasta un cachorro que viene bien.
Molt bé, molt bé. Sí, com el que expliquem aquí en el Peluig, veritat? Això és molt interessant.
Lo único que por ahí estamos un poco preocupados porque pueden haber imágenes que hieran la sensibilidad. Uh-huh. Por ahí, una herida que tú la ves que hoy, mira qué guapa, hay gente que se puede asustar. Uh-huh. Hemos tenido alguna crítica. Claro. Bueno, pero... Y curiosamente, justo el primer día que abrimos este Facebook, hay dos administradores que somos bastante inexpertos en el tema, entonces estamos...
Esteu aprenent, sí.
Bueno, entró un pájaro, que era una cosa más rara. Bueno, uh-huh. Lo empezamos a ver y era... empezaron una discusión. ¿Qué es esto? ¿Qué aquello? Bueno, y era un ave, un gaig blau.
Una carraca.
O una carraca en España.
Sí.
Y entonces uno decía,
una au migratòria, a més a més, que està arribant ara en aquestes èpoques a Espanya.
Y bueno, entonces llamamos a los forestales.
¿Y dónde la vau trobar?
En Mataró. En Mataró.
Ostras,
es
extraño que estigui
en
la ciutat.
En una plaça de Mataró. Pero lo extraño es que llamamos a los forestales y dijimos, mira, tenemos una carraca. Y el hombre pensó, bueno, voy para allí, pero
no es una carraca.
Y entonces, cuando viene, me dice, bueno, ¿dónde está? No, aquí está. Me dice, pero es cierto, es una carraca. Me dice, yo no recogí nunca ninguna, me dice.
Jo, pel que sé dels gaigs blaus, de les carraques, són aus migratòries que més o menys arriben cap a la meitat sud de la península. No acostumen a estar a la part de dalt.
Bueno, entonces, primero el forestal, se sorprendió por la capacidad de alguien del equipo de poder hacer la decir exactamente qué ave era.
Quina ave era, clar, perquè nosaltres no som ornitòlegs.
No, exactamente. Y segundo, por el ave en sí, ¿no? Que no es normal. Entonces nosotros la colgamos en el Facebook y, automáticamente la pusimos ahí. Mira lo que ha entrado hoy, como difusión y un montón de gente. ¡Uy, qué guapo!
Es una au preciosa, de uns colors, doncs,
lo único que tiene un carácter bastante especial. Así que, y luego también nos entró un conejo, pero un conejo estos de campo, ¿no? Así que lo tenemos ahí.
¿Y on l'heu trobat, el conillo? ¿No el vau trobar?
El conejo de campo lo trajeron, que unos chicos lo traían. Es una cría. Es un gazapo, se llama, ¿no? Uh-huh. Es una cría de conejo.
¿Gazapos, digo?
Creo que se llama gazapos, uh-huh. Casi con seguridad. Es una cría de conejo, entonces lo tenemos en un sitio apartado, con el menos contacto posible, hasta que pueda tener un poco, le estamos dando de comer diente de león, uh-huh. Que es lo que va a encontrar en la montaña. Uh-huh. Un poco haciendo la reintroducción.
Muy bien, muy bien.
Y supongo que en una semana, cinco o siete días, vamos a volverlo a la naturaleza.
Molt bé. Doncs això és molt interessant, que la gent sàpiga totes aquestes històries que us aneu trobant, sí. Per fer el seguiment del Marcelo i el seu equip. El podreu trobar a Facebook/veterinaris de l'Espam.
Veterinaris de l'Espam.
Molt bé, fantàstic. Exactament. Pues genial. Marcelo, moltes gràcies per explicar-nos aquesta anècdota. És una llàstima no haver pogut contactar amb el noi que està organitzant aquesta aventura solidària a favor de l'Espam.
Sí,
no?
Bueno, jo crec que esto
veure,
realmente...
Sí, la setmana vinent podem contactar
sí,
amb ell.
Es una tendencia que viene de los países del norte, ¿no? Hacer algún tipo de esfuerzo físico con un fin benéfico, ¿no? Entonces, tú haces algo físicamente o te haces una maratón o haces una aventura como esta que es la vuelta en kayak
a la isla de Menorca y travesa a la isla de Mallorca.
Claro, que tela, con el recorrido, porque no es poca cosa. Y entonces, a través de sponsors o gente que de alguna manera quiere colaborar, la persona se ve obligada por toda la presión mediática que tiene, ¿no? Y además de verse obligada, tiene que hacer un entrenamiento, preparar, hacer toda una logística, y al final el dinero que se recauda va a parar a los animales, ¿no?
Sí, sí. Això serà el mes de juny. Ja intentarem parlar amb en Gerard, que ja no hi serà a l'illa de Menorca la setmana vinent. Ja ens imaginàvem que podríem tenir aquest problema amb ell, que ja ens havia dit que en algun lloc doncs, no hi hauria cobertura, però bé, ja ho avançarem la setmana vinent. Ja hem donat algunes dades. Moltes gràcies, Marcelo.
De res.
Nosaltres ens quedem amb en Joan Castro, que és treballador de l'Espam i que s'encarrega dels gats. De la gatera. Fins a propera setmana.
Molt bé.
Vinga, moltes gràcies, Marcelo. Adeu. Doncs això, parlem amb en Joan Castro, que el tenim a la gatera del centre d'acollida d'animals de companyia del carrer Galícia. Allà el tenim. Hola, Joan.
Molt bona, Dunia.
Ui, que et sento lluny. Em sents bé?
Jo t'ho sí, he estat buscant un racó per posar-me, que et sentis bé i l'he aconseguit trobar.
Molt bé, molt bé.
No sé si ho he cridat una mica.
Ara, de moment, ja et sento millor. Sí, ja et sentim millor. Ja podem parlar amb tu tranquil·lament, Joan.
Perfecte.
Escolta, abans de res, hem llegit a les xarxes socials de la protectora que ja anem a tope amb els gatets petits, eh?
Sí, és un tema que cada any tenim por, que esperem, i que aquest any, estranyament, han entrat bastant tard. No és el que esperàvem, però bueno, ja som aquí, ja tenim un fotimer de gatets.
Tenim un fotimer de gatets. Són gatets que de moment estan en mainadera o ja es poden adoptar?
Ja en tenim uns quants de mainaderes, els més justets, els que encara menjaven sols i necessiten bebarons, o que tot just feien el canvi, i en tenim uns quants aquí ja a la nostra nursery, que es poden donar perfectament en adopció.
I quin temps tenen per les persones que estiguin interessades en adoptar-lo? I com són? Tenen raça? Són més a l'estil europeu?
Els més jovenets han de tenir com unes 7 setmanes, 2 mesos, i els més grandets uns 2 i mig. Són gatets molt, molt petits.
Són gatets molt petits. Amb 2 mesos i mig, l'etapa de la sociabilització, no ens hem de preocupar, no? Perquè ja més o menys el caràcter estigui definit, o sigui, si l'adoptem amb 2 mesos i mig, encara podem una miqueta portar-lo al nostre terreny, o creus que amb els gats això no serveix?
A veure, hi ha dos temes. Hi ha la part de sociabilització temprana, quan el gatet és conscient del seu ambient, del seu entorn, i se n'adona de qui l'alimenta i qui se l'estima, i aquests gatets que tenim ara és el que estan aprenent. O sigui, són gatets que, com que més els manipulem, més contacte amb els humans tinguin, més mansos seran. Però tot i així, jo tots els meus adultants els hi dic. I és una manera de dissuadir que agafin en lloc d'un gat petit, un gat adult, que el seu caràcter, tot i que el podem formar una mica, i una part que també és interna, pròpia de l'animal. Aleshores, et pots trobar amb la sorpresa que sí, que sigui un gat manipulable, que l'hagis tocat, que et surti estúpid, o et surti agressiu, o et surti o molt tonto. Tot depèn de com sigui l'animal per si mateix.
Sí, o sigui que realment hi ha probabilitats de que sigui més manso, això sí, però que difícilment, així com passa amb els gossos, que és més fàcil doncs, potser no de manipular, però sí de reconduir el seu caràcter, amb els gats tampoc. El fet d'adoptar un cadell no implica que tindrem doncs, assegurat un tipus de caràcter, no? Vols dir això?
Exacte, no garanteix res. Que sí, hi ha un percentatge molt elevat de que sí, que tindran un gatet molt bo, però un percentatge que ens ha passat de dir-nos als nostres adoptants, ostres, doncs és un gat que no puc tocar o que toco quan ell vol. Aleshores, aquí una mica de precaució, que aquí busqui un nino que vulgui que sigui un peluig tota la vida, doncs, bueno, és una petita loteria.
Ja, i tant, i tant. Aquests gatets, cadells per adoptar, més o menys quin és el preu? Què inclou aquest preu?
Mira, el preu de l'adopció d'un gatet són 110 euros i inclou fomentació del microxip, les dues primeres vacunes, la desparasitació, que això és el clínic que es fa quan arriben, i l'esterilització, que l'esterilització es farà quan el gat tingui 6 mesos. O sigui, la gent pot agafar el gatet, que s'emporti a casa, que que creixi, i quan li toqui doncs ens demana dia i hora i nosaltres esterilitzem.
Molt bé, doncs està molt bé, no? Perquè per 110 euros tenir tota aquesta, ja només esterilització, em penso que és un tema doncs prou car, no? Ho parlàvem la setmana passada amb els resultats de la campanya de l'esterilització de la CIPAC, que deien que realment l'esterilització surt molt cara, no? O sigui, 110 euros tot això està molt bé i a més que és realment un preu simbòlic que ajuda els animals a aquesta protectora, veritat?
Correcte, si tu poses a fer comptes, agafes un gatet al carrer i ho has de fer tot pel teu compte i has de buscar un veterinari que t'ho faci, si n'hi has preus, doncs pot sortir perfectament pel doble o el triple, per treure l'adopció.
Clar, molt bé, doncs bueno, ja ens ha quedat clar el tema dels gatets i animem a la gent doncs, que vulgui adoptar aquests gatets petits, que s'hi passi per la protectora perquè encara n'arribaran més i s'ha de fer una mica d'espai, també. I bé, també ens hem de fixar, Joan, en els adults. Aquests adults doncs, que quan hi ha els cadallets queden una mica diluïts, difosos, la gent no se'ls mira tant i això no vol dir doncs, que ho estiguin, que hi hagi alguns que ho estiguin passant malament, com és el cas d'un dels gats que has pensat per aquesta setmana, veritat?
Exacte, avui havíem pensat, hem parlat amb l'encarregada Maria, podíem parlar a la ràdio i hem arribat unànimement a l'acord que hem de parlar d'aquesta gata. Gat que es diu Bruixa.
Bruixa.
Fa 3 dies que la tenim al refugi. És una gata especial perquè ha arribat, era d'una senyora gran, que malauradament aquesta família ja està entre nosaltres, i el pobre gat pues, ha quedat desemparat. És una gata d'aquelles que a nosaltres ens donarà molts mals de cap si no adoptem de seguida.
Per què?
És una gata vella, té uns 10 anys, i a més està molt, molt, molt grassa. És una gata d'aquelles que corren un risc de que si es deprimeix i deixa de menjar, de seguida agafi una lipidosi hepàtica i se'ns mori.
I què, explica'ns què és això de la lipidosi hepàtica, exactament.
Això realment s'ho podria explicar millor un veterinari.
Sí,
jo
clar.
Així,
per sobre,
així,
veritat.
Així, a grosso modo,
bueno,
que ho entenguem.
Explica'ns-ho, sí.
Simplement el gat té un metabolisme que la natura, pues, ara que és un ocellet, al cap d'una estona que són acers, al cap d'una estona que són un ratolí, i ho va fent. Aleshores, el seu metabolisme està pensat per aquest tipus d'alimentació, o sigui, molt poquet, però molt sovint. Què passa amb el gat quan entra en un refugi? Deixa de menjar i el seu metabolisme, al no tenir aquest aliment, doncs comença a digerir greixos al seu cos. Aquest greix passa pel fetge, per processar-lo, i col·lapsa. Aleshores, el fetge es comença a inflamar i arriba un punt de no retorn, que l'animal doncs, està condemnat a mort realment.
Ostres, i això penses que li pot passar a la Bruixa?
Sí, té tots els números. Aquí quan ens arriben gats que estan tan grassos, són els que tenen més números de patir aquestes conseqüències.
Mm-hmm. Però com és que una gateta de 10 anys acaba en un refugi, Joan?
Doncs mira, la persona que la tenia ha fallat, o sigui, ens pot passar a tothom, que hem deixat el món, i no tenia família, on deixar aquest animal, uns veïns es van preocupar, i és així com han arribat al nostre refugi.
I la gateta estava en una casa o en un jardí, sola, o...?
No, estava en una casa, no tinc gaire informació. Jo sé, tinc entès que és una veïna la que s'ha molestat en fer tot el procés.
Ostres, encara gràcies, no?, que hi ha gent que...
Per això, aquesta gata, si aquesta dona hagués mort, ningú se n'adona, que haguessin trobat la senyora mort a casa i el gat també.
Clar, i quin és el caràcter de la Bruixa?
A veure, no ho sabem, està molt estancada. Quan va arribar estava molt agressiva i no es podia manipular. El dia següent ja la vaig poder caronar, la vaig poder agafar amb braços, que és una gata que ara mateix té moltíssima por i està tot el dia amagada sota una manta.
Ai, pobra.
I en lloc de posar-se a sobre, s'ha picat a sota de la manta.
Ai, pobreta.
És un animal que, clar, no m'atreveixo a dir quin caràcter té realment, però apunta de que ha de ser bones maneres, perquè que el segon dia l'hagi pogut manipular és un molt bon senyal.
Ja. I físicament, el color de la gateta, més o menys, ho dic perquè la gent s'animi a adoptar-la, vaja.
És preciosa, és una mestissa de siamès, d'aquelles tigradetes com un gris platejat. Mm-hmm. És això, gris platejat amb blanc i amb els ulls blaus. Preciosa, gran, rodoneta, maquíssima.
I bé, doncs, 10 anyets, dius, això potser és la part més negativa per la bruixa, perquè, clar, davant de tots els cadallets que hi ha, una gateta de 10 anys, a vegades la gent doncs, ho pensa, i més en aquesta època que coincideix amb que baixen el número d'adopcions, no?
Exacte, a veure, qui és l'adoptant que va adoptar aquesta gata? Doncs ha de ser una persona que es plantegi, doncs mira, un gat en viu 14, 15 anys, jo potser no vull un animal que em duri tant de temps, que em lligui tant de temps, vull donar-li l'oportunitat a un animal que no em durarà temps, tant, i que a més li pugui donar l'oportunitat de que visqui els últims anys en una llar.
Clar.
Doncs aquest seria el perfil d'adoptant necessari.
Clar, aquest seria l'adoptant. És veritat que molta gent, el fet d'adoptar un cadallet pot ser molt, molt bonic, i ho és, la veritat és que són una monada, però és cert que t'obre grans interrogants el que serà de la teva vida en els propers 15 anys. En canvi, adoptant una gateta com la bruixa, doncs això pot durar 4, 5 anys, pot durar potser una mica més, oi? Però tampoc no és a tan llarg plaç com quan adoptes un gatet jove. Sembla que estem aquí fent promoció dels antipromoció dels cadells, però no és així, Joan?
Tots mereixen ser adoptats, però clar, a l'entrada del cavallet tothom vol el petitó i els grans queden tots apartats. És convenient també estimular l'adopció dels adults i encaminar els adoptants a veure què més els convé a l'adoptar el cavallet i realment pel temps que tenen a casa, un cavallet, sobretot quan són tan petits com els pares, necessiten una miqueta de temps de dedicar-los a casa. Sobretot estar pendents de que no es posin malalts i de que no tinguin accés al menjar. Quan són més adults, són més espavilats i pots estar perfectament temps fora de casa que no passaria absolutament res.
Clar.
Aleshores, tu treballes moltes hores al dia, doncs millor un gat adult, que ja està fet, i no estaràs patint fins que el gat et sapi fer-ho.
Clar, clar, i tant, i tant. Si la bruixa, el preu de l'adopció de la bruixa és igual que el dels cadallets?
No, en aquest cas, en realitat, hi ha la campanya que ningú vol, i aleshores l'adopció el que faria és gratuïta.
Ah, l'adopció de la bruixa és gratuïta.
Exacte, ara està la campanya dels que ningú vol, fem això, fem aquesta promoció. Que aquesta gata, sobre l'incentiu dels diners, no sigui un hàndicap per ella, per l'adopció.
Doncs això està molt bé. Doncs recorda'ns, Joan, si... Bueno, ja ho dic, que si la gent vol veure la fotografia de la bruixa, imagino que ja està a la pàgina web de la protectora, Joan... Veritat?
A veure, jo arreglava la foto, l'he arreglat. No sé si està actualitzada, em sembla que sí, que està actualitzada fa poquet, i si no, ho estarà en breu, o sigui, que
vale. Ho dic per si la gent doncs, està interessada en veure, no?, aquesta gateta, la fila que fa, doncs pot entrar a www.protectoramataró.org. I si no, doncs explica'ns els horaris, Joan, ja en quins moments es poden passar pel refugi per conèixer-la.
Doncs molt fàcil, mira. Heu de venir a Mataró, que és on la tenim, aquesta gateta, i l'horari de visites és de 9 del matí fins a les 2 del migdia.
De 9 a 2?
De dilluns a divendres. Uh-huh. De 9 del matí a les 2. I després de les 4 fins a les 7. Això sí, aviso a tothom que tingueu una miqueta de temps. L'adopció d'un gat no són 5 minuts. Necessites una mica de marge, aleshores és important venir una miqueta abans de tancar.
Vale, perfecte.
Una miqueta bastant abans.
Molt bé, i el cap de setmana?
El cap de setmana, dissabte, obrim a les 11 del matí fins a les 3, tanquem una hora al migdia i després seria de 4 fins a les 7. I el diumenge de 11 del matí fins a les 2.
Molt bé, perfecte. Qualsevol qüestió ja sabeu que en Joan o els companys del Joan els trobareu en aquest centre i tant de bo podem trobar família a la bruixa. Tant de bo. Joan, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i a fer aquestes explicacions doncs, també del que esteu vivint ara a la gatera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada.
Igualment.
Adéu, adéu. Bé, doncs, fins aquí el nostre programa de peluts. Ja sabeu que podeu continuar ajudant a la Irlanda a través de les donacions que trobareu doncs, a la informació dels nostres Facebooks i de la protectora, de la pàgina web. I res, ens acomiadem i ho deixem aquí fins a setmana vinent amb més peluts. Adéu.